Moltes gràcies, amics i amigues, per haver vingut i als organitzadors la invitació a pronunciar la conferència inaugural de les segones jornades de comunicació Ramon Barnils. Deixin-me que en segon lloc agraeixi l'Ajuntament de Sant Cugat el, cito, suport en la teva nova etapa professional que esperem que sigui tan profitosa i reeixida com els anys del matí de Catalunya Ràdio i que deixi una empremta com ha fet aquest programa durant tots aquests anys. Bé, jo també ho espero. De fet, a Washington estan amoïnats per la notícia. Però jo crec que ja és hora que algú es desperti perquè des del Watergate al 74 el periodisme nord-americà està bastant fluix i necessitem noves idees. En tercer lloc, la figura de Ramon Barnils. No és un nom qualsevol per mi. No només perquè ell va ser col·lega meu a Catalunya Ràdio, per bé que no vàrem treballar mai junts en allà, ell era integrant del mític El Lloro, El Mico i El Senyor de Puerto Rico, juntament amb el Jordi Vendrell i Quim Monzó. Però jo el recordo molt especialment com a professor meu a la Universitat Autònoma de Barcelona. Fa 29 anys. No ho sembla perquè enganyo molt, però fa 29 anys. I era professor de redacció periodística. I és veritat que era un tipus molt directe, una miqueta brutal a vegades, amb un llenguatge bastant descarnat, però que et despertava. Despertava la passió per ser periodista i despertava dels teus somnis tardoadolescents i del batxillerat. Ens tractava com a professionals. Era una persona que es negava, ell era professor de redacció, i es negava a corregir cap text que no hagués estat publicat prèviament. Ell no volia coses que haguéssim escrit a casa. Ell volia coses que estiguessin publicades. Diu, tant me fa, encara que sigui el full parroquial, però porteu-me coses que hagin estat publicades i jo me les miraré. I us diré per què estan bé o per què estan malament. La seva frase de benvingut als dilluns era, què, hem follat molt aquest cap de setmana? O sigui que es poden imaginar que era un professor que era difícil d'oblidar. La invitació se'n va cursar per dirigir-vos una reflexió sobre el panorama dels mitjans de comunicació que operen a Catalunya i com configuren els imaginaris col·lectius i els estats d'opinió. En definitiva, desvelar des d'un punt de vista crític la relació manifesta o civilina entre política i mitjans de comunicació en el context de casa nostra. Crec que esteu en bones mans. Jo tinc àmplia experiència en el sector de la relació entre els polítics i els mitjans, tant de la manifesta com de la civilina. Al principi més de la civilina, darrerament la civilina ha anat decaient bastant, no només en el meu cas, sinó en general, eh? Manca finezza, que diuen els italians, les coses són una miqueta més dures, més directes, i per tant tinc totes les experiències, la normal i l'altra, en el context, com diu aquí, de casa nostra i de casa meva i en totes les cases, cap problema. Amb tot un advertiment molt important al moment de començar, que veig cares estimades i conegudes i amics, que no esperava, sincerament esperava que aquesta fos una... N'estic encantat de la sorpresa, eh? Jo esperava que aquesta fos una trobada eminentment professional, són unes segones jornades de periodisme i em pensava que aquest seria un àmbit més restringit, dirigit als col·legues i en els que podríem reflexionar sobre els problemes que tenim al col·lectiu periodístic, no? I bé, és evident que probablement aquí hi ha moltes persones que estem vinculats per un fil màgic, enorme, fortíssim, que és el de la ràdio, que és el de la ràdio al matí, la ràdio al matí, no? Quan no deixem entrar ningú a casa perquè els llits estan per fer i nosaltres encara estem per pentinar i ens estem maquillant o ens estem afaitant i estem mig adormits, quan no deixem entrar ningú ja deixem entrar la ràdio. I això em sembla que parla per si sol de la confiança que tanta i tanta gent a tot el món, però també en aquest país, posa en aquest mitjà tan calent, tan directe i tan immediat. Jo ja ho sabia, més o menys, i m'ho podia imaginar, és clar, però aquests dies que escolto la ràdio al matí, m'adono del enorme privilegi que significa ser la veu que diu bon dia són les 7 o diu bon dia són les 8 i ser la veu que et porta una miqueta de la mà per allò que se suposa que conforma el nostre, que conforma l'actualitat i que conforma el nostre imaginari social de cada dia, no? En aquest sentit vull fer un advertiment molt important. Res del que diré a continuació està inspirat pel meu canvi de situació professional. Avui diré el mateix que us diria si estigués al capdavant del matí de Catalunya Ràdio. De fet, jo em vaig comprometre a participar en aquestes jornades al mes de maig, o si no recordo malament, al mes de juny, quan el futur, com diu el poeta que tant ens agrada de citar, estava per fer, no? I tot era possible. D'altra banda, si heu tingut la bondat o la paciència de llegir alguna entrevista que m'hagin fet, doncs trobareu que algunes de les coses que dic aquí formen part del meu pensament sobre els mitjans de comunicació i el comportament polític. De manera que si algú espera morbo, que esperi demà i posi la nòria o alguna cosa d'aquestes. Tampoc no espereu que us parli de mi, perquè no parlo per cap ferida. Soc contrari al morbo com a motor d'interès de la notícia, tinc ganes de futur, estimo la feina i estimo el país. I em sembla que el que necessitem essencialment són, en tots els ordres, també en el periodístic i en el nostre comportament públic, actituds el més constructives possibles. Per això, la primera cosa de les que pensava que hauria de proposar als meus col·legues que comencessin a fugir és d'un cert pessimisme ambiental en el món informatiu català. Jo crec que la immensa majoria dels problemes que tenim com a societat a Catalunya, quan dic la immensa majoria, ara posaré un percentatge, però pot ser que hi hagi moments que sigui el 80%. No crec que baixi del 80%, i moltes vegades deu ser el 90%. Dels problemes que tenim, i per tant dels problemes dels que els mitjans informen, són compartits en el primer món. La crisi econòmica, una crisi de caràcter global com la que estem vivint, l'atur, els problemes derivats d'una ràpida i ingent immigració, la salvaguarda de l'estat del benestar, tots aquests problemes no són específicament catalans, els tenen tots els països del primer món, com nosaltres. Hi ha un percentatge menor que són el que en podríem dir els problemes nacionals. Tots els països en tenen i nosaltres no som una excepció. I aquesta seria la primera idea. No és excepcional tenir problemes. Tots els països en tenen, cadascú el seu llistó i el seu nivell. En té Estats Units, que té l'exèrcit més poderós del món i per tant fa coses i arrisca i a vegades s'equivoca. En té França amb la seva llengua. França, amb la seva llengua. Perquè, esclar, era la llengua de la diplomàcia, era la primera llengua del món i ha estat ràpida i brutalment substituïda, i per tant per això pateix. No és segurament la seva primera preocupació, però també pateix per això. Per tant, que tinguem problemes no ha de ser especialment preocupant. Un percentatge, per tant, relativament petit els podem atribuir a l'especificitat del cas català. Jo, en canvi, tinc la impressió que, en general, quan parlem de Catalunya, transmetem desànim, un cert desànim nacional. Estem aconseguint que parlar de Catalunya sigui parlar de males notícies. I això, prou que ho fan els que ens problematitzen sistemàticament, no? Catalunya i les seves reivindicacions, les seves justíssimes reivindicacions de finançament que afecten la nostra sanitat, la nostra educació, la llengua. Apa, que no continua sent rendible l'anticatalanisme per vendre diaris i per guanyar vots, no? El català sempre presentat com un problema, eternament, no? Des d'aquest punt de vista, ja hi ha qui ens problematitza. Jo crec que hauríem de començar a posar l'accent en les coses que aquí funcionen, o que ja dic que són problemes compartits, no? Perquè a la llarga ens cansarem de ser d'un país si sistemàticament aquest país perd. Ens cansarem de ser d'un país perdedor. I per descomptat no engrescarem ningú a integrar-se en un país perdedor. La gent, vosaltres, crec jo, els consumidors dels diaris, de la ràdio, de les televisions, ja sabeu que no podeu esperar sempre bones notícies. A la vida hi ha moltes males notícies cada dia, no? En tots els àmbits. I a més sabeu que, en certa forma, perquè el periodisme subratlla l'excepció, és a dir, que és normal que els avions s'enlairin, volin i aterrin sense novetat, i és notícia que un avió amb 180 passatgers s'estavelli i morin pràcticament tots, com ha passat aquest estiu, dic, la gent ja sap que no sempre pot esperar bones notícies, però en canvi jo crec que té dret a esperar actituds positives. I jo crec que una part de l'èxit d'aquests anys del matí de Catalunya Ràdio ha estat dir-li a la gent: dona gràcies, potser senzillament cada matí, perquè surt aigua de l'aixeta. Va haver-hi un moment que això era bastant evident, quan s'acostava la sequera. Quan es va acostar la sequera no era tan clar que pogués sortir aigua de l'aixeta, i potser aleshores ho vàrem començar a valorar, no? Però aquests dies que he rebut potser 2.000 correus electrònics. Molta gent m'ha dit gràcies per mirar de transmetre una miqueta d'ànim, una miqueta de sentit constructiu a la nostra convivència diària. I això m'ha fet pensar que aquest pot ser un bon argument de vendes professional, perquè no es tracta de maquillar cap realitat a l'hora d'encarar la feina dels mitjans de comunicació. Penso també que els mitjans de comunicació, donat el pes de la informació política en la nostra vida de cada dia, estem sent transmissors dels estats d'ànim dels partits, no només del que fan, no només del que diuen molt, del que fan també, del que no fan menys, però estem convertint-nos en transmissors d'estat d'ànims dels partits, no? Llavors, si un partit no governa, tot i guanyar unes eleccions, i està pessimista, és possible que transmetem aquest pessimisme. Si un partit té divisions internes profundes, és possible que tot el dia estiguem parlant de divisions internes. Si un sector del vot, si un dels eixos del vot d'aquest país, com és el vot catalanista, ha entrat, per dir-ho amb una expressió que m'enllevo d'un llibre d'un dels ponents que vindrà a continuació, ha entrat en una guerra civil, no? La guerra civil dins del catalanisme. Tot això, tots aquests estan d'ànims, no? L'optimisme socialista, real o d'eslògan, recordo l'eslògan de la campanya, tot això, els pessimismes d'uns que no governen, els optimistes dels altres perquè governen, les decisions dels uns, tot això, em sembla que és un magma d'emocions que transmetem a la ciutadania, però que realment el que fan és explicar una realitat molt concentrada, que no té per què influir tant en la nostra manera de veure l'estat del país. Penso també que els mitjans catalans ens deixem arrossegar amb facilitat per l'agenda espanyola. Quan dic l'agenda espanyola vull dir senzillament que tot país, tota cultura i tot govern, allà on hi ha poder, essencialment, s'organitza la vida en forma d'agenda i d'agenda informativa. I això vol dir que, òbviament, de Catalunya estem pendents de les sessions de control del Congrés dels Diputats, de les referències de cada divendres del Consell de Ministres, de l'activitat del ministre d'Afers Estrangers o de la ministra de Defensa. I això té un punt de normalitat, perquè són coses que paguem amb els nostres impostos, que ens afecten, que ens poden afectar més o menys, fi, depèn, no? I per tant, aquesta és un relat informatiu que se sobreposa al nostre, que no es pot menys tenir, perquè en molts casos és gairebé nostre també, perquè també hi tenim agents protagonistes de les notícies actuant en aquest segon nivell. I encara a sobre tenim el gran relat global mundial de la CNN, el gran relat mundial de les grans cadenes de notícies, on el pes de les agències de notícies i de les cadenes nord-americanes és molt gran, però no són les úniques. Per tant, el ciutadà d'aquí, diguéssim, que ha de conviure amb tres grans relats, un de global i dos de nacionals, l'espanyol i el català, tots ells a tocar. Naturalment, el relat espanyol i el català, el relat espanyol i el mundial tenen molts més mitjans, tenen molta més gent al darrere, molt més poder i són molt forts. És lògic que parlem d'una cimera en la que intervé el president dels Estats Units i és evident que ens interessa el que pugui dir Zapatero sobre mesures per afrontar la crisi econòmica. Per tant, no dic que no sigui important, però dic que tenen capacitat per marcar el que és notícia i el que no. Exemple, fa qüestió d'uns mesos, gairebé un any, el president Montilla va escriure un cèlebre article al diari El País en què va alertar d'una eventual desafecció de Catalunya per Espanya. A mi em va semblar, bueno, a mi, que qualsevol observador mínimament civilí li va entendre que allò era molt important pel càrrec de qui ho deia, el president de Catalunya, pel partit des del que ho deia, i el govern i el partit a qui ho deia, no? És a dir, el president de Catalunya socialista dient-ho al president espanyol socialista, no? I parlava de desafecció. Jo aquell dia vaig trucar als directors del País, del Mundo i d'algun altre mitjà espanyol que no recordo, probablement fos l'ABC, en fi, ara no recordo, per demanar-los opinió sobre això i per veure quina dimensió li pensaven donar a aquest advertiment. Cap dels tres se'n va posar el telèfon. Van donar fins i tot ordre que no es contestés, que a Catalunya Ràdio no se li contestés aquella pregunta, i vaig trobar més receptivitat en el director del Faro de Vigo, d'un diari de Granada i de l'Heraldo d'Aragón, em sembla. perquè volia saber què pensaven per Espanya d'això, no? Van decidir que l'advertiment del president Montilla no existia. Pregunto si nosaltres ens preocupem prou d'incidir en l'agenda política espanyola amb les nostres investigacions, amb els nostres treballs de camp, amb els nostres comparatius, no? Sí, on és el reportatge per explicar les diferències entre la nostra sanitat i la d'alguna altra comunitat autònoma ben dotada, segons que hem pogut veure ara que per fi s'han publicat les balances fiscals, no? De tota manera, la relació entre periodistes i polítics sempre serà difícil. Jo he tingut el privilegi de treballar a la Ràdio Pública de Catalunya en el temps de tres presidents, de Jordi Pujol, de Pasqual Maragall i de José Montilla. I per tant, us puc assegurar que hi ha moltes reaccions del poder que, independentment del partit que estiguin, el govern sempre són les mateixes. Essencialment es molesten per les mateixes coses i essencialment voldrien de nosaltres les mateixes coses. El poder fallistes, reals o civilines, aquest mitjà és meu o no, aquest periodista és meu o perillós, el poder controla diàriament l'opinió, la controla vol dir senzillament que l'escolta i en pren nota. Fa resums de tertúlies, això és boníssim. Un dia, per equivocació, un partit polític em va enviar el resum de la meva tertúlia. Posava, tertúlia al matí de Catalunya Ràdio. Ha començat a tal hora i ha acabat a tal altra. Han intervingut aquest, aquest i aquest. Han dit aquest, això, 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 això. Sobre aquest tema, doncs, aquest, no sé què, no sé què. Sobre aquest tema, no sé què, no sé què, no sé què. I me la van enviar. Estava ben fet el resum, val a dir-ho. Que les relacions siguin difícils amb els partits, amb els polítics, no ens ha d'espantar, és part de la naturalesa de la relació. Ells i nosaltres treballem sobre una pressió molt gran. Nosaltres perquè volem ser els primers a dir una cosa, perquè volem tenir la millor informació i volem les exclusives, perquè hem de tancar una determinada hora, perquè se'ns tira a sobre l'hora d'editar el diari o de començar l'informatiu, i ells perquè han de guanyar unes eleccions i perquè han de intentar fer valdre tant com puguin l'opinió dels seus líders o, en el cas que estiguin governant, l'obra de govern, no? I això, doncs, hi ha qui ho porta amb més elegància, hi ha qui ho porta amb més categoria, hi ha qui ho porta amb menys, però en general mai no és fàcil. Que el poder polític vulgui controlar el missatge i com apareix el seu missatge és normal. Això sobretot es veu molt quan hi ha campanyes electorals, no? En què fins i tot diuen els periodistes el tema del dia és aquest, el tema del que volem parlar avui és aquest i el missatge del que volem parlar avui, és, que volem donar, és aquest. I d'altra banda, el poder polític té una enorme força, no és l'única, té una enorme força sobre els mitjans de comunicació, públics i privats, públics per la naturalesa de la seva estructura jurídica, i dels privats perquè el poder polític concedeix llicències de ràdio i televisió i despatxa, com he dit, una part de la mercaderia més valorada, que és la informació. Pel que fa als mitjans públics a Catalunya, jo voldria fer una ràpida passada pel temps per recordar que aquella frase, no?, que diu que si el poder corromp, el poder absolut deu corrompre absolutament. Una majoria absoluta és una enorme temptació per un govern en un mitjà públic de control absolut del mitjà públic. Bé, jo d'això en tinc poca experiència, perquè jo em vaig incorporar al matí de Catalunya Ràdio procedent del món dels esports, de les transmissions d'en Puyal, com potser alguns de vosaltres recordareu, al gener del 1995, durant els últims mesos de la majoria absoluta de Jordi Pujol, l'última majoria absoluta que va tenir Convergència i Unió. I vaig esforçar-me a mantenir el govern tan lluny dels meus criteris informatius com vaig poder. Dels meus criteris, no de les meves notícies. Perquè governi, qui fa les coses és el govern, no l'oposició. L'oposició és gratis, l'oposició pot dir el que vulgui, però només li queda el recurs de parlar. Qui fa les coses és el govern. I amb els anys jo he somrigut, dolgut, però he somrigut, quan he recordat algunes admonicions de gent que em deia en èpoques de Jordi Pujol és que portes massa consellers, i després he recordat les admonicions d'alguns que m'han dit en època dels tripartits és que portes massa consellers. A qui volen que porti? A qui fa les coses? A qui li haig de demanar compte de les coses que es fan i no es fan? No obstant això, el 1995 ni TV3 ni Catalunya Ràdio no adoctrinaven. Tu podies escoltar-les sense sentir-te adoctrinat. Els vull recordar una cosa, perquè no parla de mi. Parla d'un col·lega al que aprecio moltíssim i del que segurament vostès en tenen una imatge que no necessitarà que jo m'hi extengui gaire. Qui presentava el Telenotícies l'any 1994, un any abans que jo fes càrrec del programa del matí? Carles Francino. Carles Francino, que és un excel·lent periodista i que per cert ara està treballant a la cadena SER. O què me'n dieu de l'encara més històrica Àngels Barceló, que ja hi era quan Francino s'hi va incorporar i que ara també en aquests moments està a la cadena SER. Vull dir que en general, en els serveis informatius de la corporació, almenys els que jo vaig viure, la sensació de respecte cap al ciutadà era molt gran. Res a veure amb l'ús de majories absolutes que feien caure la cara de vergonya durant l'època 2000-2004 a Televisió Espanyola, quan la majoria absoluta del Partit Popular. Els ho posarem un exemple. Vostè segur que recorden Alfredo Urdaci. Va haver-hi un dia que la majoria absoluta del PP va votar al Congrés una llei per la qual es prohibia a les autonomies que complementessin la pensió dels jubilats. Hi havia autonomies que ho feien, no sé si encara ho fan, és possible que sí. Astúries, Andalusia, crec. Els governs autonòmics feien el que fa Càritas, diguéssim, que és, no, i no dic que fessin caritat, dic només que anaven a fer una cosa que ja estaven fent organitzacions no governamentals, que era complementar les pensions més baixes. Bé, el Partit Popular s'ho va carregar amb una llei. I, esclar, vist així, això és molt impopular, perquè li has de dir a la gent que per la majoria absoluta del PP, tu que cobres poc no cobraràs més. Com es diu això en un mitjà públic tan controlat com aquell? Jo vaig tenir molta curiositat en veure-ho, perquè jo ho havia explicat al dematí, i vaig voler veure com ho explicava l'Urdaci a la nit. Saben què va dir? Va dir, el gobierno ha dado hoy luz verde, positiu, a que todos los españoles cobren la misma pensión. Jo això no ho he sentit ni ho he vist mai a TV3. I així va ser amb Pujol, amb Maragall i amb Montilla. Jo he fet el programa en temps de tres presidents els mateixos criteris informatius, sense cap canvi de tertulians més enllà de buscar l'excel·lència radiofònica. És a dir, que hi ha hagut canvi de tertulians perquè els temps canvien, les modes canvien, la gent ve, la gent se'n va, la gent es cansa d'un. De manera que vaig intentar que la ràdio es visqués de facto una situació que ara vivim de iure, i és que aquella fos la ràdio pública del país, la ràdio de la Generalitat, però que no fos la ràdio del govern de la Generalitat, entesa com la ràdio controlada pel govern. És per això, perquè hi ha molts professionals que treballen en aquesta mateixa sintonia, Catalunya Ràdio i TV3, és per això que, ara que els polítics han fet una llei per desgovernamentalitzar la corporació, és a dir, que el seu director general ja no el nomeni el govern, sinó el Parlament, que m'agradaria que allò que, amb les nostres imperfeccions, perquè els mitjans no són perfectes, vam aconseguir de facto, i sembla que ara és de iure, el futur confirmi que va de la maneta i vostès tinguin un servei públic de radiodifusió a Catalunya de qualitat. Entre altres coses, perquè si els hi baixem el volum a TV3 i Catalunya Ràdio, sobretot si no tenim tele pública catalana, s'acaba la tele en català. I si s'acaba la tele en català, el català encara patirà més. Si s'acaba Catalunya Ràdio, se li baixa el volum, no s'acabarà la ràdio en català, però la deixarem només en mans del mercat. I un mercat com el nostre, per raons demogràfiques, és petit. I per tant té poca capacitat per intentar aventures, per aixecar llistons, per buscar fites empresarials. D'aquí, des del meu punt de vista, la justícia del finançament mix de TV3 i Catalunya Ràdio, públic, en part, els diners de tots a través de l'assignació del Parlament i dels anunciants. De tota manera, i amb això acabarem, els mitjans de comunicació i els periodistes tenim altres problemes. El nostre principal problema no són els polítics ni la nostra relació amb els polítics. Som nosaltres mateixos i els criteris empresarials com a primera font d'autoritat a l'hora de prendre decisions a les empreses de caràcter periodístic. Tenim problemes del tipus que, en efecte, sembla que estiguem reduint la pluralitat a que surtin tots els partits. I una societat és més que els seus partits polítics. Sense partits estem molt mancats d'un òrgan imprescindible pel funcionament de la democràcia, però a la societat hi ha molta gent, més o menys anònima, molts col·lectius, també són representants de la pluralitat. Hi ha actituds nostres com a periodista, que, com a periodistes, que no ens podem permetre per més temps. Allò tan curiós de dir, va convocar una roda de premsa i no va acceptar preguntes. Bueno, perdoni, si no va acceptar preguntes, allò no era una roda de premsa. Una roda a boca, ara pregunta aquest, ara pregunta l'altre, la pregunta l'altre. Això és una roda de premsa. En tot cas, digui que és una compareixença, però no digui que és una roda de premsa. I em pregunto si no seria més útil que, tractant-se, que és una compareixença que no admet preguntes i no admet contrast, doncs ens enviïn les imatges o ens enviïn el comunicat i no ens hi facin anar, perquè allò està fet només com a acte de propaganda, però no com a acte periodístic. No? Crec que els periodistes tenim tendència a posar el nostre focus, el nostre micròfon, el nostre focus, en zones prèviament il·luminades pel poder, que seguim massa l'agenda que marca el poder. Ja he dit que en part és normal, perquè el poder és un agent importantíssim per la nostra vida. Vosaltres heu de saber què és el que diu els vostres governs. Però aleshores aboquem molts esforços al seguiment de l'agenda i no som capaços, o no volem, o hem perdut l'hàbit, o ja no volem invertir més en allò que en diríem investigació o criteris propis. Deia que un dels altres problemes, tant o més importants que aquest, és el pes de l'activitat econòmica de l'empresa en la nostra activitat. És evident que si no hi ha negoci no hi ha mitjà. Això en el cas dels privats és evident. Però em pregunto si l'única lògica que ha de presidir aquest negoci és la lògica mercantil i no la lògica periodística, i no té a veure amb la lògica periodística, perquè aleshores estem convertint el periodisme en mercaderia i a més correm el risc d'anar a buscar cada vegada més la satisfacció fàcil d'un lector, d'un telespectador, d'un oient, a qui només valorarem pel seu nombre d'audiència i per tant li estarem donant entreteniment i papilla informativa fàcil de deglutir. A més, ens passa que els periodistes ens fan posar la samarreta de l'empresa en la que treballem. Jo crec que això té beneficis. Jo crec que l'esperit d'equip i l'esperit d'empresa són importants i en certa forma exigibles a un periodista. Malfiança del periodista que els parli malament de la seva pròpia empresa. Jo crec que un, si creu que realment les seves coses no van bé, ha de rentar la roba bruta a casa, però no ho ha d'anar dient a fora. I jo crec que a vegades critiquem els partits sobre com expliquen els resultats electorals la nit de les eleccions, tots han guanyat, però en canvi els mitjans de comunicació, quan hi ha les xifres d'audiència, tots hem guanyat. És com podem tenir autoritat moral per criticar una cosa que després nosaltres fem, no? Els diaris i les ràdios, si vostès volen saber alguna cosa de Catalunya Ràdio, no comprin La Vanguardia, que és un gran diari d'altra banda, però no comprin La Vanguardia perquè no en parla mai, a no ser que em pugui parlar malament, diguéssim, o perquè té la seva pròpia ràdio. Vull dir, aquest és un criteri periodístic o és un criteri empresarial? Evidentment, La Vanguardia ha de parlar més de RAC1 que de Catalunya Ràdio i ha de subratllar tant com pugui els seus èxits, però no al preu de desinformar. Necessitem actituds valentes a la professió, que no suïcides, comitès professionals potents i directors valents. Jo sempre he dit que un professional pot ser més lliure i més independent en la mesura que molts problemes queden aturats en el telèfon del director i no li transfereix. Tenim, com tot el mercat, un problema de precarietat laboral i un periodista precari no pot ser valent ni pot ser conseqüent. En conseqüència tenim autocensura i podem acabar parlant més del que impacta que no del que importa. I podem acabar fent més maquillatge que no pas sent mirall. A vegades em pregunto també de què ens serveix tanta tecnologia. Jo no sé si a vegades com a espectador, senzillament com a espectador, i intentant no tenir una mirada deformada com a professional, escolto notícies o les veig a la televisió i dic no l'he entès, per què m'expliquen això així? No ho entenc. I em pregunto de què serveix això tan meravellós que és la tecnologia i que permet una cosa al·lucinant, almenys per la gent de la meva generació. I he dit que soc jove, però jo recordo perfectament les èpoques en què connectar amb el Molinón a Gijón per transmetre un diumenge a la tarda un partit de futbol era una odissea. I el partit el podien començar a donar a partir del minut 20 de la primera part perquè no havien aconseguit connectar quan començava el partit. En canvi, ara, amb quina facilitat veiem un conductor de Telenotícies que es tomba i diu, i ara saludem el nostre enviat especial a Kabul, a Afganistan. Bona nit. I llavors surt el de Kabul i explica les coses. Normalment amb una miqueta de retard, fa així, no? I, però finalment surt. Allò és el delay del... A vegades es produeix una miqueta allò que en diem un diàleg per besucs, de sí, t'escolto, no sé què, però surt des de Kabul i se'l veu i se l'escolta perfectament. Però jo tinc l'impressió que s'està aguditzant la crisi de veritat en les informacions, que la televisió ha reduït distàncies però no està reduint les diferències, perquè estem explicant el món amb els clichés de sempre. En certa forma els periodistes anem al món a explicar les coses amb una imatge prefixada d'aquelles societats i d'aquells països i busquem el tòpic, i en conseqüència quan la realitat ens desmenteix ens costa més d'explicar les coses, perquè nosaltres necessitem simplificar el relat, perquè tenim poc temps o poc espai en el diari, i la realitat sempre és complexa i ens desborda. En aquest sentit, em va xocar, em va fer molta impressió veure la pel·lícula Bona nit i bona sort, en què el protagonista diu a finals dels 50 o de començaments dels 60 que si algú d'aquí 50 anys, és a dir ara, agafa les cintes de les principals cadenes de televisió nord-americanes, va dir cintes perquè en aquella època tot just començaven els videotapes, no? I posava de què parlaven els informatius, s'adonaria que estaven pintant una societat grassa, complaent, al·lèrgica a allò desagradable. És a dir, alguns periodistes ja tenien la percepció de la seva feina fa 50 anys en aquest sentit, i em temo que, tot i que hi ha molta gent que fa la seva feina bé, i vostè segur que afortunadament som en una societat democràtica, tenim la democràcia exposada allà al quiosc cada matí amb un ventall molt ampli, vostès poden triar. Hi ha gent que fa bé la seva feina, però en canvi tinc la impressió que cada vegada més tenim en efecte al·lèrgia, allò desagradable, i que cada vegada ens presentem com grassos i complaents, no? En aquest sentit, jo volia acabar avui dient als col·legues, que suposo que alguns estan per aquí, a qui esperava potser d'una manera més majoritària, però en certa forma vostès avui estan sent testimonis de com un periodista despulla les que creu que són les carències de la seva professió davant d'un públic no especialitzat. Jo crec que els periodistes, encara malgrat tot, tenim poder, no perquè el món sigui millor, però jo vull creure que si està més ben informat serà més lliure. I poder, tenir poder, és també la capacitat de limitar les alternatives a una altra persona, les alternatives de coneixement, de reduir-li la informació, de reduir la complexitat a la nostra manera. Hi ha una frase que corre molt, d'aquestes que ha fet fortuna en els darrers temps, que parla de la dificultat d'educar avui en dia a la canalla, en el sentit que si tu abans arribaves a casa i deies el mestre m'ha renyat, doncs és possible que, i m'ha donat una bufetada, doncs és possible que el pare li donés la segona bufetada. No estic defensant això, naturalment, però el mestre tenia una certa autoritat a casa, no? Per això deien que per educar cal tota una tribu, cal el mestre, cal el pare, cal l'exemple de la gent que passa pel carrer, i que per educar bé cal una bona tribu. Nosaltres, els mitjans de comunicació, som la tribu. No tota, però una part important de la tribu que pot educar, i això moltes vegades ho perdem de vista. Perquè, ja entendran que la cita per acabar és obligada, el tercer president dels Estats Units, Thomas Jefferson, va dir que una nació ignorant mai no pot ser lliure. I Jefferson, que com tota la gent de la seva generació, és a dir, els independentistes que van treballar per la secessió nord-americana, eren gent molt culta, molt il·lustrada, eren fills de la il·lustració, citaven els clàssics. Jefferson citava Ciceró quan va dir que no hi ha millor avantatge sobre l'enemic que la superioritat moral. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
No se'n vagin, perquè ara, sense publicitat, a continuació ve una segona part que no es poden perdre.